Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez, comencem Herrera en Cope a Lleida. Puntuals, com sempre, són les 12 i 20 minuts, divendres 31 de maig. Avui s'acaba el mes de maig del 2019, hores d'ara, amb 25 graus a la ciutat de Lleida. Com sempre, buscarem la previsió meteorològica, l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem de música en viu i en directe amb l'Andrés Rodríguez, redactor en cap del diari La Mañana, amb el seu Melo Malo. També estaran amb nosaltres els amics de Aspit Lleida, avui a 3:15, amb el seu espai a Cau d'Orella. I encara ens quedarà temps d'obrir la finestra del record del Joan Bellmunt. A partir de la 1, a la Nacional 240, parlem de la cartellera de cinema amb la Laura González. I a 2:15, torna el reportatge de l'Elder i el Roger, avui, evidentment, marcadíssim per una cosa amb la que, de la que parlarem ara, amb 10 segons, que és l'aplec del Caragol, i després encara ens quedarà temps per l'Espai Groc, la nostra tertúlia de propostes d'espectacles del cap de setmana i de la resta de la setmana. Però abans deixeu-me que fem una connexió amb, com es deia abans, en vivo i en directe. Anem cap als camps d'esport. Ai, els camps d'esports. Guaita, ja m'ha sortit la vena esportiva. No, cap als camps Elisis. Anem cap als camps Elisis, que tenim el Cosme Garcia, perquè allí l'aplec és ja un fet. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Salutacions cordials.
Està tot muntat ja?
Sí, aquí en Montespeña, sobretot ara estan provant els equips de sonido.
Ui. Aquí estem, sí, el... sobretot, que no falli, eh? Que no fallin els equips de so.
Que no falli. A més, és bo perquè aquí vas taca per un cantó, vas dobles per un altre. Sí, després diuen de la catalanitat de la festa. Sí, sí, però aquí cadascú, no vol dir que cadascú està muntant coses novedoses, no? Estic davant dels xuts artistes, estic davant els arrebujaitos, tinc també els descarrilaos. Que aquí els noms també són originals.
També, també.
Els noms, no? Aquí la caragolada coixa.
La caragolada coixa, aquest és nou.
Sí. Tots són colors. Saps qui són, aquests, no?
No.
Sí, aquests són pues, l'associació de gais lesbianes, això, que també, lògicament, té una penya molt maca i que fa moltíssimes activitats. Aquí també tenim els artistes, també tenim els colats. Després tinc aquí una penya que es diu també la Quiriqui. La penya Quiriqui, hi haurà algun gall per aquí amagat. Moltes carpes. I aquest any estic veient vasos d'aquests de plàstic tipus de la festa major.
Escolta, Cosme, ja saps que l'Armando Álvarez m'ha enviat un missatge i m'ha dit tranquils per la plec, que ni plou ni històries, farà molta calor. Això ja saps que dispararà les reserves líquides. Ja no especifico el líquid.
A veure, precisament no tinc aquí el Jordi Barberà, que és el responsable de Sant Miguel, de la penya de les penyes de la plec del Cargol, i te puc dir que Sant Miguel... I a la festa major de Lleida vam acabar les existències de cervesa.
Doncs
imagina. I ara estic al lloc Xilau, que està davant del pavelló 3, del pavelló dels dos camps Elisis, on se fan els concerts, i que puc dir que està muntat tot Xilau, que hi ha molts... El pavelló de dins s'ha quedat pràcticament per guardar tot el material, no? Allí tenen tot el material i se'n van a buscar els bidons, on fan la distribució, és a dir, que aquí ho tenen tot. És molt bonic l'espai Xilau que s'ha muntat aquí davant, no? La gent que ve aquí faran concursos de bebedors a ulls tancats de cervesa, i, bueno...
Ja Cosme, sí. Portes el mocador posat?
No,
encara no.
No, te puc dir que jo porto tres vestuaris. Un que porto de la FECOI, avui, que és la camisa que me va facilitar en Xavi Pérez, l'ex-president i president d'honor. Després demà vaig ja de la meva colla, de la Salseta, que ahir precisament tenia Sant Juan
Guàrdia.
És un crac, va ser el nostre impulsor, també, conjuntament amb el Calpe... i, bueno, els que anàvem allà a Huesca i tal. Per cert, vaig escoltar l'entrevista i és que llavors que és un tio informat, els facilitem aquí.
Sí, sí.
I després també t'he de dir que estan preparant els espectacles, no? Demà tenim una gran orquestra, la que tu saps que li diuen l'orquestra de Cadena Cope i Cadena Cien, saps quina és, no?
No.
Veus? Que mal informat. L'orquestra Saturno.
Ah!
Saturno, que és en lleidatans, que és una extensió de l'orquestra Volcán. Te puc dir que hi ha penyes que han novedat moltíssim, no? Les diuen penyes perquè així és com van néixer, ara són conys, no?
Clar.
Tenim la mania de dir penyes. Està tot ple de cotxes per tot arreu.
Bueno, perquè això són els moments finals. Escolta, Cosme, que em queden 10 segons. Digue'm el planning d'aquesta tarda. A quina hora comença i on hem d'estar?
Molt ràpidament. A les 7:30 de la tarda, 7:45, heu de ser aquí al despatx dels Camps Elisis, és a dir, al xalet. Aquí on hi ha el River Café, on hi ha l'Antorxa.
Sí, sí.
I allí...
a la Glorieta, sí.
I dalt que dirigi una mica el Caragolasso, que vale. Ja està... Que portem
a les 7:30.
Sí, 7:45.
Molt bé.
Després cadascú se'n va cap a la seva colla, a les 10 comença el sopar, i moltes colles, moltes tenen espectacles propis, d'acord? avui hi ha espectacles propis. I demà hi ha un acte molt maco, que és a les 12, al monument de Manolo Calpe. Es farà un reconeixement a persones que ja no hi seran nosaltres, joyistes que no hi són, com en Besalles, que aquest any s'ha quedat pel camí, que estava a la FECOI, i com també una altra persona, que era el Toni Curto, que era el que coordinava tots els espectacles.
Molt bé.
Allà,
Cosme...
Allà, que demanen als arrepujaditos que entre, que tinc una cervesa i aquí un pica-pica preparat.
Vinga, escolta, que tinguis bon cap de setmana, que és que si no et tallo m'ho explicaràs tot.
No, es pot explicar.
Escolta,
cal vindre i
tu dilluns ets dels que treballa o s'ha agafat el dia de lliure disposició?
No, jo dilluns treballo i dimarts,
sí?
I dimarts,
vale.
Guardo la veu, jo també guardo la veu.
Molt bé.
Lògicament, Cadena Cop estarà informada a nivell de tot Catalunya i de tot Espanya perquè és l'emissora oficial de la Televisió Catalana.
Molt bé. Doncs aquesta setmana n'hem parlat cada dia amb una entrevista i avui hem fet aquesta connexió ja in situ. Cosme García, escolta, gràcies per la informació, com sempre, per assistir al Caragol Tour i avui en directe des del recinte dels Camps Elisis al mig de la ple. Que tinguis bon cap de setmana.
Hòstia, si veus quina paella estàs aquí, Ricard.
No em parlis de menjats. No em parlis de menjar, va. Vinga, bon cap de setmana.
Adéu.
En fi, 25 graus, dèiem. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tindrem el cel serè a la província de Lleida durant les properes hores d'aquest divendres, però ens creixeran alguns núvols en zones de muntanya, però seran únicament decoratius. Un divendres de calor, de pujada de temperatures, 31 graus a Balaguer, 30 a Lleida, 28 a la Seu d'Urgell i a Tàrrega, 24 a Viella. El vent bufa de forma variable, suau, amb algun interval de component sud moderat durant la tarda al sud de la província. Per demà, dissabte, seguirem amb el cel serens, creixeran de nou alguns núvols a la zona del Pirineu, però de nou tornaran a ser decoratius. Les temperatures aniran en augment, pugen en alguns punts per sobre dels 30 graus. 33 tindrem a Balaguer i a Lleida, 31 de màxima a Tàrrega, 29 a la Seu d'Urgell i 26 a Viella. El vent abufarà de nou de forma variable, suau, amb algun interval de component sud moderat durant la tarda i al sud de la província. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Pugen les temperatures també a les negociacions polítiques.
COPE Lleida. Estàs informat.
I és que Esquerra Republicana de Catalunya a Lleida valora satisfactòriament aquestes primeres trobades mantingudes amb Junts per Catalunya i el Comú. Els republicans volen traslladar tranquil·litat als treballadors municipals respecte al canvi de govern a la paeria. Fèlix Larrosa, ahir en roda de premsa, va dir que creia que el PSC tenia una herència complicada que ha acabat provocant la pèrdua de la paeria. L'alcaldable socialista s'erigeix en cap de l'oposició, insta Pueyo a fer una negociació tranquil·la i li ofereix suport puntual en els temes importants de ciutat. El bisbat de Lleida no tanca la porta a recórrer una sentència desfavorable de Barbastre sobre l'art de la franja. Salvador Jiménez Valls explica que el bisbat de Barbastre Montsó li va demanar per carta que sortís del consorci per lliurar les 111 obres. I la nova oficina de l'atur de Lleida s'ubicarà al barri de Capon i podria ser operativa a finals del 2020. Disposarà d'uns 1.300 metres quadrats, la majoria dedicats a l'atenció al ciutadà, però també comptarà amb zona d'arxius i de serveis informàtics. És veritat, és veritat. Espera, Elder. No, és que clar, el Cosme m'ha pres tant temps que jo he agafat ara la directa i és veritat que aquesta notícia l'havia de desenvolupar l'Elder. Explica'm, Elder, aquesta oficina que estarà a Capon.
Sí, la podré desenvolupar una miqueta més, però ho has fet molt bé, tranquil.
Gràcies.
En concret s'ubicarà al carrer Pere Cabrera 24 i disposarà d'una superfície, com bé has dit, de 1.300 metres quadrats, dels quals 1.000 correspondran a la planta baixa on s'ubicarà l'atenció al ciutadà i 300 restants seran al soterrani on hi haurà una zona d'arxius i de serveis informàtics. Les previsions són que la nova oficina sigui operativa a finals del 2020 i el Ministeri de Treball finança en 1,17 milions d'euros la remodelació i adequació del local. El Servei d'Ocupació de Catalunya i el Servei Públic d'Ocupació Estatal assumiran el 50% del cost del lloguer en cada cas, tal com fins ara. Actualment, l'oficina de la Torre Lleida es troba al carrer Acadèmia de la capital del Segrià.
Gràcies. Arxiven la investigació, per cert, per desobediència contra quatre caps dels Mossos de Lleida responsables de l'operatiu del UO.
El jutjat conclou que hi va haver comportament no ajustat a dret per part d'unitats dels Mossos en relació al compliment de la interlocutòria del TCJ que obligava a impedir la celebració de l'1 d'octubre. Tot i això, afegeix, després de les diligències practicades, no hi ha prou indicis per continuar procedint contra els investigats. La causa es basava en un informe de la Guàrdia Civil d'uns 500 folis elaborat amb informació extreta dels telèfons, correus electrònics i documentació comissada a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Lleida quan la Guàrdia Civil hi va entrar el 19 d'octubre i el 2 de novembre de 2017.
I abans de parlar d'esports, encara direm que Agricultura destina 2,2 milions d'euros a la convocatòria d'ajuts per al foment de l'ús d'assegurances agràries al 2019. L'objectiu és fomentar la contractació de pòlisses per tal de salvaguardar les produccions agrícoles i ramaderes. I investigadors de l'Arnau de Vilanova guanyen un premi Merck per un estudi sobre el càncer de colon d'alt risc. L'estudi, premiat amb 30.000 euros, diferencia els pacients amb risc alt de metàstasi i els personalitza el tractament. I de cara al cap de setmana, doncs evidentment tenim l'aplec i d'altres activitats. Per exemple, la 6a edició de la Fira Aeronàutica Lleida Air Challenge, que augmenta un 60% el nombre d'expositors.
Sí, l'aeroport de Lleida Alguaire acollirà aquest cap de setmana, 1 i 2 de juny, la 6a edició de la FIA Air Challenge, que ja es comença a posicionar com un referent del sector aeronàutic de dins i de fora de Catalunya. Aquest és el tercer any que l'aeroport lleidatà focalitza l'esdeveniment com una fira aeronàutica i no tant com un festival aeri. La fira tindrà una 80ena d'estants i celebraran conferències i tallers. Diumenge es realitzarà una exhibició de vols acrobàtics. La Lleida Air Challenge tindrà enguany un 60% més d'expositors respecte a l'edició de l'any passat i un 300 menys respecte a l'edició del 2017. La fira estarà oberta dissabte durant tot el dia i diumenge al matí s'obriran les portes de l'aeroport per poder-lo visitar i veure els estants i els avions exposats.
Que bé pronuncia l'Elderan.
Gràcies.
Parlem d'esports.
Control motor amb els esports.
Com més t'esforces, més sort tens a la vida. Oi que sí? El mateix li passa al nou Tucson, que gràcies al treball i la innovació de Hyundai uneix la tecnologia més nova en seguretat en un disseny únic. I com que la sort crida la sort, ara també tens el Hyundai Tucson híbrid amb etiqueta Eco. A què esperes? Puja. La teva recompensa ha arribat. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Ara estava pensant que l'Elder és home de món, té família pràcticament a tres països.
Bueno, i més.
I més.
Sí, imagina. A Portugal, Andorra, Suïssa, Bèlgica...
Déu-n'hi-do.
Només per visitar la família ja em recorreix, faig mitja Europa.
Fas allò dels punts, no?, amb les companyies de vol.
Exacte.
En fi, Roger, parlem d'esports. Un cap de setmana a priori tranquil, però tenim encara uns focus que estan per resoldre amb hoquei.
Sí, ja pràcticament podem dir que és l'últim divendres que hem de fer l'agenda del cap de setmana, perquè ja quedaven dues competicions amb interès per part nostra, que és la Hockey Lliga i la Hockey Lliga Plata, amb el Llista i l'Alpicat. En la Hockey Lliga, el Llista juga l'últim partit de Lliga a casa contra el Vendrell, això serà demà a les 8, partit en el qual es podrà veure les despedides dels dos germans Di Benedetto, del César Candanedo, i també ho vam comentar ahir del Chichi Creus, que jugarà el seu últim partit com a professional. A la mateixa hora, per tant, els aficionats que vulguin seguir el Llista i també l'Alpicat hauran de decidir. Dissabte a les 8, l'Alpicat es juga a ser equip d'Hockey Lliga, precisament. Els d'Alpicat juguen contra el Vilanova, com dèiem, dissabte a les 8, però per ser equip d'Hockey Lliga hauran d'esperar la ensopegada d'un dels dos equips de dalt. El Palafrugell, que juga a la pista del Vilafranca, i el Taradell, que ho fa a la pista del Liceo. Vilafranca i Liceo, a priori, no es juguen res, per tant, a priori serà una gesta bastant complicada, però no impossible.
Sempre quan l'Alpicat guanyi, estem
sempre
parlant.
Quan...
Si no guanyen, no serveix de res.
Evidentment.
L'empat no sé si també l'ajudaria. No tinc clar. Han de mirar moltes combinacions allí.
Clar, perquè l'Alpicat té un punt menys que els dos equips de dalt, llavors un empat de l'Alpicat combinat amb les dues derrotes dels altres equips, si hi hauria un triple empat, s'hauria de mirar els particulars i els generals.
Vaja, millor guanyar que els altres perdin. O un dels dos. O un dels dos perquè pugen els dos
primers. O que un empati.
Sí, senyor. Gràcies, Roger.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y ve a Mallorca 7 noches desde 339 euros. O haz un crucero por el Mediterráneo desde 399 euros. O descubre Turquía durante 10 días desde 489 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones.
Vacaciones Logitravel.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estás informat.
We'll be right back. Doncs apa, ara sí, que ja tornen a sonar els Stones després de dos divendres sense els Stones i sense el redactor en cap del diari La Mañana, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye. Bueno, bienvenidos, otra vez a
sí,
las ondas.
Sí, señor. Bueno, decía, sin el redactor del diario La Mañana, al Andrés, pero yo estos últimos viernes he estado en La Mañana.
Sí, claro, ya te he visto, haciendo, nos hemos visto.
Haciendo otras cosas, pero bueno.
Haciendo otras cosas que ya está, ya pertenecen al pasado, aunque todavía no se pongan de acuerdo como siempre.
Pero fíjate que estamos a viernes y ya hablar de elecciones parece que hace todo un mundo, ¿eh? Hace 5 días.
No, porque coges cualquier informativo y sí, me están machacando, son más aburridos que la hostia. Menos mal que aquí estamos de fiesta, es el APLEC y a disfrutar y olvidarse ya de tantos malos rollos.
Pero la sensación es que ya ha pasado, va todo muy rápido. En fin, vamos a retomar el melo malo porque queremos saber, pues bueno, dónde podemos ir a escuchar música en directo. Y antes de hablar de este fin de semana, Andrés, vamos a recordar que la semana que viene, el viernes, o sea, en una semana, tenemos el Pepe Marín Rock Festival, que también parecía lejos y mira, ya está ahí.
Mira, llevamos ya 17 años potenciando el rock de Ponent.
Casi nada, ¿eh?
Será el día 7, el próximo viernes, a partir de las 10 de la noche, la 16ª edición, porque empezó un año antes como un festival. Y bueno, es gratuito, que lo sepa la gente, que aquí son muy de la Virgen del Puño. Y que bueno, vamos a montar un sarao como cada año, que como algunos le llaman, que es la fiesta mayor del rock de Lleida.
además, bueno, mira, no está en mayo, está en junio, pero bueno, casi, ¿eh?
Sí, casi. Bueno, claro, pero bueno, nos hemos desplazado, hemos adelantado este año una semana para no coincidir con el caliqueño, que lo hacen en la semana siguiente, del cual ya hablaremos en su momento. Uh-huh. Y bueno, que tenemos a los 5 grupos finalistas.
Oye, en pocos segundos, ¿te acuerdas de quiénes son los finalistas?
Sí, Aliens Eat Unicorns, cuarteto de metalcore de Lleida, los Vanished, que es un quinteto thrash de Binefar, Sauk, que es otro quinteto de metal alternativo de Balaguer, Víctimas de la Suciedad, que es un cuarteto de punk hardcore de Lleida, Arbeca, Almaselles y Belianes, y The Fox System, que es un cuarteto de punk rock de Rosselló.
Yo ahora se lo he dicho, a ver si lo pillaba, pero nada, se lo sabe de memoria, ¿eh?
Sí, claro, y casi hasta te podría decir todos los que han ganado durante estos 15 años antes.
Muy bien, oye, esto será dentro de una semana, ¿eh? No hoy, el viernes de la semana que viene, a las 10 en la Boite, entrada gratuita, actuación de los 5 grupos, además, después, mientras delibera el jurado, tenemos sesión de música también.
Sí,
o sea, noche de muchísima música, ¿eh?
Con Pedegore y entre grupo y grupo también estará David y Tuque Delgado. O sea, siempre tenemos manteniendo ese día en Aboite suena rock and roll.
Ahora, os digo un secreto. Los grupos tocan en directo.
Todos, y tienen 25 minutos de descarga, sí, para que hagan lo que ellos tienen que hacer.
Te lo digo porque ya sabes que esto del playback abunda mucho, aquí nada, aquí todo es en directo.
Bueno, y no hablemos de algunos programas de televisión que mejor no hablar, ignorarlos, como La Voz Senior, porque ya es el colmo, descarado.
En fin, bueno, la semana que viene vamos a volver a recordar el tema del Pepe Marín, y si escucháis Rock FM, pues ahí podéis escuchar la promo del Pepe Marín Rock Festival. Viernes que viene, ¿eh? En una semana, gratuito, oye, a las 10, es fácil. Pero, como decías, tenemos el APLEC, y desde hace unos años en el APLEC también encontramos música, ¿eh?
Y tanto, y además el Pepe Marín Rock estará presente en los conciertos de la Fe del Caragol, y tanto. Tenemos ahí concretamente la Peña Caragolera Metalera, que celebra su 10º aniversario, habrá 4 bandas, las 4 bandas son de la familia Pepe Marín Rock.
Muy bien.
Porque tenemos la primera descarga esta misma noche a las 12 con los Brian Wasset, que fue la banda de metalcore que ganó el año pasado. Uh-huh. Y curiosamente también se podrá ver este viernes por la noche a continuación, sobre la 1:30, actuará Sauk, que es un quinteto de metal alternativo de Balaguer, que estos estarán en la final del próximo sábado en Aboite del Pepe Marín. Uh-huh. El sábado a las 12 de la noche tenemos a los Vanished, que es ese quinteto de thrash metal de Binefar, que también están en la final del Pepe Marín. Mira. Y se completa la oferta concertística, se completa el mismo sábado a la 1:30, con Inversus, que ha sido 2 veces finalista del Pepe Marín.
Oye,
pues... Y que fue, o sea, que es Pepe Marín Rock, es la marca.
Pepe Marín APLEC, oye, ya.
Y luego, bueno, tenemos más música interesante, aparte de Artaqueta, que hace de las suyas por un lado y por otro. Está la peña El Resbalón, que estos para mí son los que me merecen totalmente respeto porque llevan 25 años haciendo conciertos, música sí. en vivo. Y tenemos esta noche tenemos a los Leridanos Mondo Loco y el sábado habrá un doblete con Abbey Road, que conmemoran los 50 años del adiós de mis amigos los Beatles. Y los Willy de Poor Boys, que estarán celebrando el 50 aniversario del concierto de los Creedence en Gusto, que en el Festival de Gusto.
Ajá.
O sea, más interesante no puede ser.
Oye, yo esto de que haya música en directo y que por un momento, espero, que las peñas de al lado aflojen o desconecten la música, me parece muy interesante.
No aflojan ni nada.
No aflojan nadie allí.
Qué va. Pero eso es un respiro porque escuchando toda la basura que escuchan por todos los lados, entre la electrónica, que es el chumba chumba, y el reggaetón, vas y escuchas música en directo. Y mira, al menos se te descargan, se desentaponan los oídos.
Es un detalle esto de organizar conciertos de música en directo en las peñas. Es un detalle, ¿eh? La verdad
sí,
es que...
Sí, por eso la Peña del Resbalón se lleva todos mis respetos,
sí,
porque
señor.
Es la que lleva más años, es la más veterana, y ahora la caragolera metalera que celebra el 10º aniversario, 10 años
Hombre,
también, siempre apostando por la música en vivo.
Con ese nombre no sí. tenía que ser menos, ¿eh?
No, descarado, es que además se montó, el Rafa lo montó por eso, porque faltaba un poquito de rock and roll dentro de tanto barullo y tanta basura musical que se genera ahí, porque yo todavía sigo sin entender cómo para la gente, para disfrutar, tiene que poner música hortera, no
sí,
lo entiendo.
Yo tampoco. ¿Qué más tenemos este fin de semana?
Pues bueno, en las salas, obviamente, en ninguna programa,
claro.
solo una, Café del Teatre, que bueno, pero en el Café del Teatre tenemos, esta misma noche tenemos a Ruta 66... con su homenaje a los 60, esta es una banda que ya son veteranos, ya son setentones, que se reúnen más o menos, actúan una vez al año y hacen versiones basadas en clásicos como los Sirens, los Mustang, los Salvajes, está muy bien, es divertido.
Uh-huh.
Y luego mañana tenemos un supergrupo que es una lástima que le haya coincidido a nuestro amigo Jaume Sanuy, le haya coincidido con el Aplec, porque claro, cuando estas cosas se contratan con meses de antelación, y no se sabía de que la Plex se iba a retrasar por lo de las elecciones.
Claro.
Y claro, estaban ya fichados. Yo los he visto a ellos, han venido, esta es la quinta vez que vienen, se llaman Hot Hout, que son hacen rock sureño de Arizona, y vienen con su nuevo disco doble en directo, será a partir de las 10, vale 13 euros anticipada y 15 euros en taquilla. O sea que es una buena alternativa ir primero a disfrutar de un gran concierto, que luego la Plex lo puedes disfrutar toda la noche.
Hombre,
hasta el
supuesto.
Alba, todo el día, o sea que...
Por supuesto que sí. Muy bien. Pues oye, aún habiendo la Play Historias, veo que la oferta musical es potente, ¿eh?
Sí, o sea, tenemos, bueno, además, por fin, según las previsiones, va a hacer buen tiempo.
Ah, sí, eso es verdad, ¿eh? Además, además va a hacer temperatura alta, con lo cual, también es un hándicap, ¿eh? Porque estar todo el día en el Aplec haciendo mucho calor, pero bueno, mira, mejor
sí,
eso que llueva o que haga viento, ¿eh?
Para eso estarán los chavales con sus pistolitas, con sus pistolitas de agua.
Veo que también te has dejado caer por ahí algún día, ¿eh?
Siempre me pego una escapadita, poco o mucho, al principio las vivía intensamente y poco a poco me he ido aflojando más por eso, porque es, no sé, yo soy más de fiesta mayor, ¿sabes?
Uh-huh.
Soy de todo tipo de fiestas, pero si tengo que elegir las dos soy más de fiesta mayor, pero bueno, dar una vueltecilla por ahí y saludar a los colegas, pues nunca está de más.
Claro que sí. Muy bien, Andrés, pues vamos con el Melo Malo, ya sabéis que lo podéis leer en las páginas del periódico La Mañana y... Y los viernes pues tenemos aquí esta gracia, esta exclusiva. Andrés, a ver el Melo Malo de esta semana.
La encuesta anual de cerveceros de España afirma que los españoles se irían de cañas con el tenista Rafa Nadal y la actriz Penélope Cruz, en una lista en la que también figuran Antonio Banderas, Blanca Suárez o el Zapataki. La entidad española, creada en 1922, que representa la práctica totalidad de producción de cerveza, ha elaborado un estudio a partir de la pregunta anual ¿con quién te irías de cañas? Y el resultado dicta que en el ámbito de la música destacan los cantantes Alejandro Sanz y Malú, en el periodismo María Prats y Julia Otero, y más rezagados en el mundo de la farándula también figuran Melendi, Antonio Orozco, Rosalía o Alaska. En cuanto a la historia, los españoles lo tienen muy claro y se quedan con Isabel la Católica y Cristóbal Colón como contexto perfecto para compartir unas cañas y comentar el descubrimiento de América sobre la barra de un bar. Para los cerveceros, la suya es una bebida para el encuentro social, ya que tomar una cerveza es sinónimo de salir con los amigos a pasar un buen rato, como parte de nuestro estilo de vida mediterráneo. Una cerveza fresquita en verano es uno de esos placeres a los que no podemos negarnos, y las terrazas son además el lugar favorito, un lugar imprescindible para la época estival, seguidas de la piscina, los bares y los chiringuitos. Según la encuesta, 8 de cada 10 personas afirman beber cerveza habitualmente durante esa época del año. Tomar una caña con los amigos en la terracita de un bar es una de las costumbres más arraigadas y una de las que más hacen disfrutar a los españoles en verano. Además, por primera vez este año se puede hablar de cervecear, aunque según la nueva plataforma de recursos lingüísticos de la Real Academia Española, cervecear es beber cerveza copiosamente. Las dos comunidades más cerveceras, según el estudio, son Asturias y Euskadi, seguidas por Castilla-La Mancha y Castilla-León. Pero contra las altas temperaturas y para hacer más llevadero el calor, son todas las comunidades las que consideran a la cerveza como algo imprescindible de su verano. Por estos lares tampoco nos quedamos cortos, que para eso tenemos a esa rubia irresistible con nombre de santo. Y si alguien tiene alguna duda, que este fin de semana se pasee por el Aplec del Caragol, donde cerveceando muchos exclamarán el palíndromo arriba la birra. Para quienes no sepan de qué va, al igual que existe el número capicúa, también existe la palabra o expresión que es igual si se lee de izquierda a la derecha que de derecha a izquierda. Pues a lo dicho, arriba la birra. ¡Oh, yeah! Sí, si lo lees, lo puedes leer de las dos maneras.
Qué curioso, ¿no?
Es arriba la birra.
Arriba la birra, qué bueno.
Sí,
nunca
sí.
Me había... Es curiosidad, ¿eh?
Y eso no es capicúa, eso son los números. En cuestión de letras se llama palíndromo.
Sí, eso sí, ese sí que lo conozco. Muy bien, pues oye, nos encontramos cerveceando. Va, mira, aquí me ha gustado este.
Y cantando arriba la birra.
Sí, señor. Andrés, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, y feliz Apelec para todos, buen profit, larga vida, oh yeah.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado de 10 a 1 y de 5 a 8 y media.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs sap que ha arribat el moment en el que escoltem l'espai a cau d'orella. Ja saps que és l'espai mensual que ens preparen els amics d'Aspit Lleida i que els tenim aquí ja disposats a tot, eh? Àlex, què tal? Com estàs?
Molt bé, bon dia, Ricard, jo molt bé.
Estàs molt bé. Manoli?
Sí.
Bon dia.
Bon dia.
Com estàs, Manoli?
Bien.
Sí, abans fora de micro em deia, tinc ganes de que arribin les vacances.
Claro, i qui no?
És que ha arribat en aquestes dates, oi, a final de maig, aquesta calor que diuen que farà.
Ja se huel l'aigua de la playa.
Les vacances, vacances, això. Jo, Manoli, m'hi apunto amb això també, eh?
Vale.
Doncs, escolteu, que tenim en marxa una nova edició del A Cau d'Orella. Em sembla que l'Àlex és el que ens presenta
sí,
l'espai.
Sí.
Quan vulguis.
Bueno, bones, com ja sabeu, ens tornem a trobar aquí, igual que cada final de mes, dos dels participants de A Cau d'Orella. Jo, l'Àlex, i la meva companya, la Manoli. El programa d'avui el dedicarem a entrevistar a la Maria José Moya, que vaya en cadira de rodes.
Bienvenida, María José. El motivo de la entrevista es para que nos puedas entrar en tu experiencia, cómo superar las barreras presentar la universidad funcional.
¿Cómo he superado las barreras?
Sí. Barreras arquitectónicas.
Las barreras arquitectónicas. Las barreras arquitectónicas, si están ahí, o te ayudan o te ayudan. Eso es así. Y en cuanto a las demás barreras, a ver, voy en silla de ruedas desde hace, de manera permanente, unos 10 años. Yo antes caminaba porque tengo secuelas de polio. Entonces, y era una pata chula, que dicen los cojos, ¿no?
Podries fer cinc cèntims per si algú hem trobat amb algú despistat del motiu pel qual vas en cadira de roda?
Pues como os contaba, yo tengo secuelas de poliomielitis y resulta que años después de haber sufrido el ataque del virus, hay una nueva enfermedad que se le llama el síndrome pospolio, lo que hace que tus neuronas motoras mueran y vas perdiendo facultades, ¿no? Entonces no tienes musculatura para caminar, no tienes musculatura, vas perdiendo la musculatura de todo el cuerpo. Y por eso voy en silla, porque ya no puedo mantenerme de pie.
¿Y cuánto tens fa d'això?
A ver, que sufro los síntomas hace más de 10 años, pero que voy en silla, pues eso, aproximadamente unos 10 años.
Vale, vale.
¿Cuál ha sido el obstáculo más difícil desde que vas en silla?
El obstáculo, tenerme que mover por la calle, porque a pesar de que yo tengo un dominio importante de la silla, porque yo había hecho deporte, yo había hecho baloncesto en silla de ruedas, lo que no tenía práctica es en subir bordillos y básicamente es eso, ¿no? El entrar en un comercio que lo de la accesibilidad universal todavía está ahí, a pesar de que cumplió el plazo en diciembre del 2017, creo que fue. Y básicamente es eso, las barreras arquitectónicas en general, ¿no? Como a todos.
Bé, María José, ens agradaria saber quina música prefereixes per ballar.
Uf. Uy. Mira, yo básicamente el flamenco.
No hay,
o sea, si me baso en lo que a mí me mueve y me hace el flamenco, la sevillana, la rumbita, en fin, todas esas cosas.
¿Y la cadira de rodes que utilices, te alguna característica especial para realizar el ball?
No, ninguna. De hecho, yo bailo con esta misma silla con la que voy por la calle. Sí. No. Aunque hay, sillas para danza.
Bueno, según la característica de baile que utilices.
No, es que, a ver, yo he hecho baile de salón y contemporáneo con la misma silla, o sea, no.
¿Siempre has practicado en silla?
¿Siempre?
¿O has practicado algún otro deporte?
Bueno, como os he dicho antes, yo he estado haciendo baloncesto y deporte, atletismo, tenis de mesa, durante más de 20 años. Sí, sí. Y baile o danza desde hace 9.
Bé, també ens agradaria saber què és el que t'ha portat practicar el ball en cadira. En cadira.
¿Qué me ha aportado? Hombre, muchas cosas. Conocer otras artes escénicas, porque yo venía del teatro, sí, del teatro amateur, y me ha aportado eso, otras artes escénicas, me ha aportado. Mira, cuando yo empecé a hacer danza, con el tema este del síndrome pospolio, apenas podía ir por la calle con la silla de ruedas, no tenía fuerza en los brazos, ¿no? Y cuando empecé a hacer danza me tenía que dopar. Dopar quiere decir
ya.
Analgésicos a punta pala para aguantar los dolores. Y empecé a hacer danza un enero y en diciembre estaba estrenando una pieza, ¿no? Lo lógico que supuso para mí hacer danza,
sí,
fue tal que hizo que volviera a poder impulsar mi silla de ruedas.
De acuerdo.
¿De qué manera combinas la vida personal con la afición?
Pues mira, lo tengo fácil, porque como estoy jubilada y mis hijos ya están más que crecidos y son independientes, pues me es fácil, la verdad. O sea, de hecho, pues eso, al no trabajar puedo dedicar mi tiempo a mis aficiones, ¿no? Lo tengo fácil.
Bé, María José, ¿ets recolzada per la família?
Sí. Como dice mi marido, ha perseguido a los niños en los campos de fútbol cuando eran pequeños y ahora pues sigue a su mujer en los escenarios. Sí.
¿Qué consejo darías para animar a personas con diversidad funcional a realizar diferentes actividades o deportes?
Pues mira, yo con lo que he contado antes ya soy un ejemplo, ¿no? Conozco a poca gente que no le guste bailar. Bailar es soñar con los pies, ¿no? No sé de quién es la frase, pero es preciosa. Entonces, es una actividad que te puede hacer sentir bien. Bien contigo mismo y con los demás. Además, la danza estimula el contacto con el otro, el contacto físico.
Y la coordinación, ¿no? También.
También, pero es lo de menos.
Lo básico.
Sí. Es lo de menos, porque yo no me lo había planteado porque no lo he sufrido, pero hay personas que sienten que desde que van en silla o tienen una lesión, sienten como que la gente que no los tocan, se apartan, ¿no? No los tocan. Y la danza, todo lo contrario, la danza es tocar, es el contacto.
Sí, sí.
Y el contacto, como los abrazos, pues hace que uno se sienta bien, ¿no?
Sí. Molt bé. Moltes gràcies, Maria José, per haver compartit aquesta estona amb nosaltres.
Gràcies
aquí,
a
Cope Lleida. No sé si tens alguna cosa més a dir-nos que nosaltres no t'haguem preguntat. S'agradaria sàpigo.
No se me ocurre nada, y muchas gracias a vosotros por haberme invitado aquí hoy.
Pues agradecemos tu asistencia y esperamos que en otro momento podamos hacerte otra entrevista.
Gracias.
I perquè els vulgueu tornar a escoltar, com tu, Maria José, suposo, el teu home, us informem que ens podeu sentir a la pàgina del nostre Facebook, Centre d'Atenció Diurna Candi Vilafanya.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
Doncs va, que anem directes cap a la una, obrint aquesta finestra dels records.
Pues avui parlarem de la tosca amb forats. I què és la tosca?
Això, què és la tosca?
És? I per què aquests forats? Doncs bé, tot té la seva curiositat i és bonic de conèixer-ho. Qui visite per primera vegada Gavarra, una població al Pirineu, veurà que el que més crida l'atenció és el campanar circular de la seva església, així com la construcció coneguda com el Castell dels Moros. Fem parada a la font del poble, sempre disposada a remullar la boca seca del vianant. I què és una tosca? Pues una tosca és una pedra volcànica esponjosa i lleugera que constitueix la part superior de les seves laves volcàniques. I aquesta tosca té forats circulars d'un centímetre aproximadament, que és situada a la part dreta superior de l'esmentada porta i que possiblement fou canviada del lloc original en fer alguna reparació. Ja fa anys que els vells del poble explicaren al nostre bon amic i a mi mateix quina era la funció de l'esmentada tosca amb forats i quina era l'esmentada servei que feia. Pues aquesta tosca, aquesta pedra, amb forats cilíndrics, estava a una alçada assequible i la seva finalitat era que a l'últim toc de la campana, abans de qualsevol celebració religiosa, els feligresos fumadors deixaven als seus forats la cigarreta cargolada amb destresa que es trobava a mig consumir, perquè no estaven les coses per llançar el cigarret, encara que ben segur que el tabac era, pues, de la collita, no? En sortir, Cadascú tornava a agafar la seva cigarreta i l'encenia de nou. Per tant, tot fa el seu servei i és una curiositat que, bueno, l'han volgut treure.
Home, més curiós, sobretot, que la recuperessin.
Sí, perquè, bueno, serà difícil perquè ara la gent que assisteix als temples...
No, que al sortir, cadascú recuperés la seva.
Sí, cadascú recuperava la seva.
Curiosa. No, que recuperin no, que el que s'ha de fer és deixar de fumar, però vaja.
I a més, ara el que s'ha fet és deixar d'anar a missa.
Bueno, això també, això també.
Molt bé, ens queda la dita que ens diu: qui no vota, no sopa.
Bueno, pues apa.
Ja ho hem dit.
Ja ho hem dit i ja ho hem fet. Gràcies, Joan.
Adéu.
És la 1, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La Iglesia aumenta su servicio a la sociedad con millones de personas beneficiadas. Así se pone de manifiesto en la memoria anual de actividades de la Iglesia Católica en España. La aportación de la sociedad a través de la asignación tributaria se acelera y lo hace en más de un 4%. Supone también un ahorro importante al Estado los más de 2.400 centros católicos concertados. Nacho de Gamón.
La Escuela Católica acoge cada vez a más alumnos. En el último ejercicio, los alumnos matriculados en centros católicos concertados aumentaron en más de 12.000 y rozan ya el 1.5 millones, un modelo de educación en el que también estudian casi 70.000 alumnos extranjeros y que supone un importante ahorro al Estado. Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal.
Nos está ahorrando mucho dinero, a veces injustamente, pero pensamos, pero cada vez nos está ahorrando más dinero por la diferencia que hay entre el coste que pagamos todos los españoles entre una plaza en un colegio público y en un colegio concertado. Estamos hablando de más de 3.300 millones de euros.
La educación católica también está presente en el ámbito universitario, donde casi el 70% de los alumnos de centros privados reciben formación en universidades de orientación católica.
Y COPE te estaba contando la visita del Papa Francisco a Rumanía. En su primer discurso ante las autoridades del país, el Santo Padre ha pedido la colaboración de todas las instituciones para frenar el fenómeno de la emigración que ha obligado a abandonar sus hogares a tantos millones de personas. Enviada especial Eva Fernández.
Tras alabar el esfuerzo de transformación que ha hecho el país en los últimos 30 años, el Papa les ha animado a buscar el bien común de su pueblo.
Para
afrontar los problemas de esta nueva fase histórica, para hallar soluciones efectivas y encontrar la fuerza para aplicarlas, hay que aumentar la colaboración positiva de las fuerzas políticas, económicas, sociales y espirituales. Es necesario caminar juntos y decidirse todos con convicción a no renunciar a la vocación más noble a la que un Estado debe aspirar: hacerse cargo del bien común de su pueblo. En un país de mayoría ortodoxa, sorprende el calor con el que se está recibiendo a Francisco en Budapest. Las calles están llenas de jóvenes y familias esperando saludar al Papa, que ahora se traslada a la nunciatura para descansar.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
Hay novedades en la investigación del accidente en el que perdió la vida el guardia civil de tráfico Fermín Cabeza. Tenía 45 años. Su moto cayó en una persecución a un coche cargado con 200 kilos de hachís. A las dos detenciones que se habían practicado hay que añadir una tercera. Se investiga a una cuarta persona. Dos de los arrestos se han practicado en la pedanía de Las Pachecas, en Jerez de la Frontera. El funeral por el guardia civil Fermín Cabeza tendrá lugar esta tarde en Algeciras. En este municipio de Cádiz, 200 personas la han recordado este mediodía con un minuto de silencio. La Generalitat de Cataluña quiere endurecer la ley antitabaco. El Departamento de Salud del gobierno de Quim Torra propone nuevas prohibiciones para el consumo de tabaco. No se podrá fumar en instalaciones deportivas al aire libre, ni tampoco en esas instalaciones semicerradas. No se podrá fumar en las paradas de transporte público de autobús, ni tampoco, y esta es una novedad importante, en el interior de vehículos privados. Y en mediodía COPE te vamos a contar las novedades de la detención del fugitivo más buscado de Bélgica. Fue arrestado en Calpe, en Alicante. Es un danés condenado a cadena perpetua por asesinar a tiros a su exmujer. Hoy el Ministerio del Interior ha detallado que en 2018 Madrid fue la provincia con más detenciones de fugitivos extranjeros, seguida de Alicante, Barcelona y Málaga.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Munilla, tenemos la final de la Champions en Madrid. ¿Nos invaden?
Sí, señor. Final mañana Tottenham-Liverpool, Marta, a las 9 en el Metropolitano. Se esperan más de 80.000 ingleses en Madrid, la mayoría sin entrada. Y así suena ya hasta ahora la capital. aeropuerto de Barajas va a batir su récord histórico de operaciones y está preparado el dispositivo de seguridad más grande en la historia del deporte en España. A las 3 llega el Liverpool, ya está aquí el Tottenham y esta tarde entrenamientos y ruedas de prensa en el Metropolitano. En Roland Garros hoy estamos pendientes de Rafa Nadal y por supuesto del resto de españoles, Ángel García.
Y de momento con malas noticias porque ha caído Carla Suárez en dos sets ante Vondrousova, la checa que ha sido bastante superior a Carla. Acaba de empezar el partido entre Pablo Carreño y Benoit Per. De momento uno en el primer set y recordemos que luego jugará Garbiñe Muguruza ante Svitolina y Rafa Nadal ante David Goffin, el belga, que fue top ten en su día y que es la primera gran prueba de nivel de Rafa Nadal aquí en Roland Garros.
En el Giro ante penúltima etapa, llegada en alto con Mikel Landa buscando el podio, y en la Liga CB de baloncesto comenzaron los playoffs de cuartos de final con victorias de Real Madrid y Zaragoza. Hoy Valencia Unicaja y Barcelona Juventud.
Gracias, Munilla. Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
Doncs apa, que ja estem ben informats, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE. Ara és hora d'obrir la Nacional 240 i ahir de dir hola, què tal? Anava a avançar molt, no. Primer anem a dir hola, què tal, a la Mònica Carrasco. Mònica, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. M'anaves a dir bon cap de setmana, no? M'anaves a fer fora.
No, saps què em anava a fer fer?
Què?
A que em diguessis ja les estrenes.
No, jo no sóc...
Això t'ho les estrenes.
No sóc jo la de les estrenes.
No, ho sé.
És la Laura.
Jo em volia avançar molt, massa, avui, ja.
No, és que ja sé jo per què tens pressa. Ja sé jo per què tens pressa, que te'n vols anar a l'Aplec del Caragol, que ho sé, que ens coneixem,
Aquesta tarda comença tot.
I te'n vols anar allà, però tranquil, que fins a les 2 tenim directe.
Doncs escolta, va, anem, fem una pauseta i a veure, a veure si tenim una cartellera una mica com Déu mane.
A veure si ve lluïda la cosa, va.
Vinga, va.
Presidente, don Felipe González.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Señor presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Igualmente, muy buenos días, Carlos.
Señor Aznar, ayer. Querido Imanol Arias, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
He aquí a David Bisbal.
Besito, Carlos.
Michael Bublé, buenos
días. Buenos días, Carlos.
Señor Iglesias, buenos días.
Encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal, señor Rivera? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
Salvador Sobral, buenos días.
Qué bonita intro. No me la merezco.
Él se llama Juan Manuel Serrat y tengo el gusto de conocerle desde que era un chiquillo.
Gracias, muchas gracias.
Antonio Banderas, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo estás?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, todos pasan por Herrera en COPE.
¿Ahora mismo te daría pereza volver a irte de Málaga?
Tengo una creencia increíble por la tierra. Ya muchos años fuera.
Todo pasa con Carlos Herrera, el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Pintura, herramientas, ferretería, todo con la garantía y servicio del grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Comprarse un coche eléctrico, una muy buena idea. Contratar con Iberdrola todo lo relacionado con la recarga, una idea aún mejor. Porque con Smart Mobility, Iberdrola te instala el punto de recarga y se encarga de todo, para que tú ahorres hasta un 90% con respecto a un vehículo diésel o gasolina, y siempre con energía 100% renovable. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Iberdrola, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquilo si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y si se puede, si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Ara sí, ara sí, Mònica, ara ja sí. et puc dir allò de Laura González, què tal, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Laura. Estem distrets avui, eh?
Sí.
Estem distrets,
sí.
Tenim massa ganes de cap de setmana, jo crec. Perquè fa calor, primer cap de setmana que de veritat fa calor. Bueno, Bé.
Bueno.
Es presenta bé, eh? Massa coses a fer el cap de setmana.
Sí, no sé jo. Bé, la cartellera va interessant, Laura?
Home, hi ha 14 estrenes, alguna cosa ja ha de bé. Bueno,
res,
a veure.
Ja no li pregunto res
el
més.
El programa té com dos cares, vale? Llavors, pues bueno.
Què comences, per la bona o la dolenta?
Començo per la dolenta per acabar en punta, no entens? Si no és complicat.
Acabarem amb un documental, vull dir que...
No, acabarem amb l'estrena grossa o què?
No, acabaré amb un documental.
Ah, vale.
Però bueno, és que clar...
Ja m'he acostumat així.
Sí.
A veure, has anat al cine?
Sí, bueno, no, vaig anar a la biblioteca pública que van fer la pel·lícula de Kagemusha, La sombra del guerrero, d'Akira Kurosawa.
Bueno, però això és anar al cinema, no?
Sí, volia tornar a flipar i veure una pantalla més gran que no fos la meva tele.
Ah, ja l'havies vist?
Home, sí. Són 2 hores i mitja de pel·lícula i sí, no, l'havia vist, però en pantalla gran, se veu diferent.
Hi ha molt japonès?
Claro, tots són japonesos.
Seria un dels trets característics, sí, de del cinema de Kurosawa.
Sí. No la vas veure en B baixa O, no?
No, estava doblada.
Com però, ha de ser?
Sí, jo sempre l'he vist doblada, aquesta pel·lícula. Lo que, clar, m'agraden les pel·lícules aquestes que tenen una bona fotografia i un ritme així lentet, poder gaudir més de lo visual que de lo audio.
Què és tenir una bona fotografia? Que està enfocat?
Roma.
No, té uns planos bestials. Ah. O sigui, per ser l'any 1980, Akira Kurosawa feia uns planos del sol, dels exèrcits caminant per sobre de la ladera d'una muntanya. Bueno.
És que els 80 en general van ser una gran era per moltes coses.
Sí, no,
també per Kurosawa.
I Kurosawa és un mestre, la veritat.
Jo l'he escoltat molt aquest nom, però crec que no li he vist res.
Pues mira, podries començar per Los Siete Samurais, que és una pel·lícula...
Jo he vist L'Último Samurai.
Però això és del Tom Cruise, sí. Això no compta.
No va del mateix, no?
No.
Vinga, va, espera avui.
També volia dir-vos que ja han donat dates aquesta setmana tant de la mostra com de Sitges. Mira, sí. La mostra la tindrem del 6 al 13 de juny i Sitges, que estarà situat aquest any...
La mostra és...
La mostra de cinema llatinoamericà...
A Lleida.
La mostra internacional.
Internacional.
És de Catalunya.
Llatinoamericà de Catalunya. Sí. Doncs serà entre el 6 i el 13 de juny i després, a l'octubre...
Ja té el passe, la Laura.
Sí.
Ara te'l penjaré al Twitter.
I després del 3 al 13 d'octubre tindrem Sitges, que aquest any es centra en la pel·lícula de Mad Max, en la sèrie de pel·lícules de Mad Max, així, un futur post-apocalíptic i tal. Ah, també volia dir que a la mostra li donaran el guardó a la Lola Dueñas. La tindrem aquí per Lleida. Sí. I aquestes són les notícies així més fresquetes que tenim.
Doncs ja,
anem a la cartellera.
Anem a la cartellera, va.
Començo per lo chungo, que ho sapigueu.
Vale. Tira.
Sí? Vale. Pues estrenaran el John Wick 3.
Espera.
Que ella volia la música.
Claro.
Que no havia encertat amb el ratolí.
John Wick 3...
Sempre podem dir que és un error tècnic.
Keanu Reeves ataca de nuevo. No sé si per bé o per mal.
Ataca de nuevo amb la seva pistola així agafada de costat amb les dues mans. Bueno, quina forma de disparar més rara. Però ha sabut treure un personatge amb trets característics. A dia d'avui és complicat de fer això en una pel·lícula d'acció, que sembla tot un pastitge de sempre el mateix. Sembla la jungla de cristal, però amb diferents cares.
Però està ben acompanyat,
Home, sí. Mira, acompanyat per Halle Berry, Angelica Houston, que tenia unes ganes ja de tornar-la a veure a la pantalla, i amb Laurence Fishburne, el reencuentro de Neo i Morfeo.
És veritat.
Doncs bé, aquesta és la tercera i última part de la saga d'acció d'aquest assassino a sueldo.
Última, segur?
Sí.
Ah.
Sí, perquè estava plantejada com una trilogia. Aquesta pel·lícula, la primera la van fer, no la van voler ni als cines, i després ho va petar superfort amb els fans, no? O sigui, no la van fer als cines
i
va ser una pel·lícula de culte que no va aparèixer a les pantalles. Llavors la segona, ja es va fer un superestreno i tal. Però bueno, se veu que la gent empatitza bastant amb aquest assassino a sou perquè li maten el gos, llavors ell entra en una voràgine de venjança. Llavors, a l'última pel·lícula, la 2, se va matar amb un dels assassins del gremi i el van fer fora de l'organització. I ara hi ha 14.000 milions de dòlars per a qui entregui el cap del John Wick. Llavors hi ha un munt de mercenaris que intenten caçar-lo a cada cantonada. I ell estarà allí a la guai tot el rato. Bueno, molt guai. A mi m'agrada la saga John Wick. La veritat és que és refrescant.
Jo no la conec.
Doncs bé, què més tindrem? Coses més xungues. Us he ficat la banda sonora de Marilyn Manson, que es diu Wicked Strangers, me penso que es diu, i que surt a la banda sonora de John Wick. Segueixo amb la cartellera. Tindrem La corresponsal. És una pel·lícula que ens arriba dels Estats Units i està basada en una història real. Ens situa al ple front de la guerra de Síria en mans del personatge de la Mary Colvin, interpretada per la Rosamund Pike. Doncs bé, la Mary Colvin va ser una periodista reconeguda mundialment per la seva feina a diferents conflictes bèl·lics. Va ser testimoni de batalles recents, especialment succeïdes a l'Orient Mitjà, i bueno, comptava amb el respecte dels companys de professió i dels seus lectors, tant per la seva valentia com per la seva humilitat a l'hora d'explicar les històries de la guerra que ella estava vivint, no? Llavors, després de rebre l'impacte d'una granada i perdre un ull a Sri Lanka, li és encomanat, ella va amb un parche i tal, li és encomanat un perillós encàrrec que accepta, juntament amb el prestigiós fotògraf de guerra, el Paul Conroy, no? I llavors, junts, se'n van a Síria per cobrir el que succeeix a la ciutat d'Homs, on durant la pel·lícula doncs, aprendran el cos real de la guerra, tant a nivell físic com psicològic. És una pel·lícula durilla, tot i que he de dir que és un estil molt americà.
Sí.
O sigui, podria ser molt més dura. Vinga, què més tenim? Tenim una pel·lícula islandesa que es diu Ártico. Vale? Només el tràiler ja me transmet una desesperació... Fred. Bueno, fred, blanc, desesperació total, amb el Mads Mikkelsen, que, bueno, semblava que fa un parell d'anys, un parell o tres d'anys, que estava en la cresta de la ola, aquest actor, i com ha desaparegut una mica, jo crec que deu haver estat a Islàndia, no? Mm. Mads Mikkelsen, per a que el situeu, és el dolent de Casino Royale, que fa dos o tres anys va fer Rogue One de Star Wars, va fer també el Doctor Strange, bueno, estava a tot arreu aquest senyor, i ara, saps, tal com apareció, desapareció. Jo crec que havia estat aquí, a Islàndia, intentant sobreviure a l'Àrtic, en un paisatge totalment blanc, amb una temperatura que baixa fins als 70 sota zero, en un desert gelat i hostil, allunyat de tot, bueno, pues blanc i més blanc a la gran pantalla, i les restes d'un avió que li serveix de refugi, i ossos polars buscant menjar igual que ell, vull dir, és una pel·lícula que va sobre supervivència. Però no només és blanc la pel·lícula Ártico, sinó la ceniza és el blanco més puro, que és la pel·lícula que ens arriba de Xina aquest cap de setmana. Ens situa a la ciutat, a una ciutat xinesa, a l'any 2001, on la jove Qiao s'enamora d'en Bin, que és el cap de la màfia local. Llavors, quan el Bin és atacat per una banda rival, la Qiao el defensa amb una pistola i li cauen 5 anys de presó. Llavors, després de complir la condemna, ella va buscar el Bin per estar novament amb ell, però ella no vol estar amb ella. Llavors, 10 anys més tard, es tornen a retrobar, la Qiao segueix soltera i ha seguit endavant, fidel als valors de la màfia, però en Bin s'ha cansat de la vida i torna a buscar a l'única dona que l'ha estimat, no? Llavors, doncs, bueno, hi ha aquí interessos trobats, màfia, acció... I una cansat... història d'amor en plan Romeo i Julieta. Sí,
m'he cansat una mica de la vida sentint la sinopsi. De moment va guanyant pues, Ártico.
Sí, dure 2 hores i quart aquesta pel·lícula xinesa. Que té un bon pressupost i, bueno, la pel·lícula no està mal. Se deja ver, que diuen, no? Llavors tindrem també l'estratègia del pequinès, també màfia. Jo us dic, he començat amb lo xungo, eh? L'estratègia del pequinès...
Toma fosca de la cartellera.
Sí. Màfia i cinema negre, però des d'un punt de vista made in Spain, perquè és una pel·lícula espanyola. Ah. Llavors va sobre que el Rubio, que és el protagonista, deixa de delinquir, però la greu malaltia de la seva dona li fa tornar-s'ho a plantejar quan el Júnior, un distribuïdor del droga local, li proposa atracar el testaferro dels seus caporals a Gran Canària. Llavors, per organitzar l'assalt, el Rubio trucarà al seu amic Tito, el Palmera, que està al paro i vol obrir un bar, i a Cora, que és una prostituta de luxe que sent que s'està fent gran. Ja sé que la sinopsi sona com a comèdia, però és un thriller criminal.
Ah, imagina't. O sigui, ja no és ni el que sembla.
No, perquè l'he volgut fer així una mica, pues, ligerillo. Saps? Però és dens, tot això. Tindrem també The Chain, que també és molt fosca i inquietant. També és una producció espanyola, però amb actors estrangers, excepte la Neus Asensi, que me va fer un mal rotllo quan vaig veure el tràiler. Pues, bé, és un thriller així foscot, no? En Mike, que és el protagonista, decideix posar fi a la seva vida quan descobreix que pateix la mateixa malaltia neurològica que el seu pare. I, bueno, per això entrarà en una túrbia cadena de suïcidis assistits que opera sota la regla de que si vols morir has de matar algú primer. També sona com a comèdia, però no, és thriller psicològic xungo.
Vale? Gaire comèdia no sona, no?
Clara i Claire, no, aquesta és la següent que te vaig explicar, que no m'escoltes, Ricard. El que t'estava explicant de Chain.
No, és que jo ja havia saltat de sí. Pel·lícula.
Clar, és que la part fosca no és pel Ricard, la part fosca de la cartellera.
Mira,
ja
per
sabem.
A mi aquesta és la més
però,
fosca
la Laura,
de totes.
Però escolta, Laura, que era de fosca i de terror i tal, últimament veig que també es va reconvertint, eh?
Ai, no, que va.
Ah, no?
No. Bueno, aquesta...
Bueno, sí.
Ja ho veurem. Mira, per mi aquesta de Clara i Claire és de les més fosques que hi ha de la cartellera. És una pel·lícula francesa i, bueno, bueno, arribem ja al final de la part xunga del de, programa d'avui. Vale? Ja aquesta pel·lícula és amb la Juliette Binoche fent de Claire, que és una professora divorciada de 50 anys que es crea un perfil a Facebook d'una noia de 24 anys creant un personatge fictici al qual interpreta, però no sap ben bé per què ho fa. No? Així atreu de forma virtual a un noi que es va enamorant del personatge i ella doncs li segueix el joc, caient en una espiral de pèrdua de la pròpia identitat i de la qual aquesta espiral ella no en sap sortir. Llavors mira de submergir-se en els seus pensaments envers la seva conducta, però això li comporta un desequilibri emocional que la portarà a perdre-ho tot. La veritat és que és terrorífic. I la Juliette Binoche, vamos, allí...
La Juliette Binoche és la de Chocolat?
Sí, correcte. Ah, vale. Ho fa molt bé, sí, de dona desesperada. Mm.
Calla, que
canvi de registre.
Surt el sol. La llum. Venim de la part fosca, eh? Bueno, a veure, que jo...
Bueno, aquí escoltem a Rod Stewart. Vale, m'enric perquè...
No sé per què et rius.
Si pensant... riu perquè jo estic aquí esperant la gran les grans pel·lícules i segurament tampoc no...
No, no. M'enric perquè, clar, penso en Rod Stewart. Us vull explicar la pel·lícula de Rocketman, vale? Ah. Llavors, pues, bueno, com sabeu, Elton John fa un any i algo va anunciar que feia la seva gira de despedida, que s'estarà despedint 3 anys. Yeah. Llavors, el senyor Rod Stewart va contraatacar dient-li que això feia tu fillo a que volia vendre més entrades, perquè també Rod Stewart també està de gira.
També de comiat o no?
No, no, no. Ell, diu, ell diu que quan... Rod Stewart té 73 anys, aquí ho he de dir.
Morirà amb la guitarra
i
posada.
I va dir que ell, si s'ha de retirar, no ho dirà ningú. Ja està, desapareixerà i punto, com una bona rockstar. Llavors, me'ls imagino així també com dos senyores velles, a Elton John i a Rod Stewart, saps? Amb aquests cabells. Per això m'enrella. Veieu? Ara ho enteneu. Vale? Doncs bé, ja sabeu, aquest cap de setmana, avui, s'estrena la pel·lícula Rocketman, que és un biopic sobre la figura d'Elton John. A mi Elton John com a músic m'encanta, si tinc mai oportunitat d'anar-lo a veure, hi aniré.
Doncs noia, ves mirant agenda, perquè si és la gira de
són
comiat...
Són 3 anys, ja.
Sí, ja... Bueno, però és d'aquestes no, de... Me voy y vuelvo, me voy y vuelvo...
Vigila que se venen molt, llavors, aquests concerts, eh?
El senyor Elton John ho té tot pensat.
Anava a dir a Lleida no.
No,
però a Barcelona igual sí que ve.
Recordem que la setmana passada la Laura ja va dir que... Quines coses tinc ganes de veure? I aquesta era la primera de la llista.
Sí.
És veritat?
Sí. Ja aniré.
Vinga.
Sí, a part que jo sóc així una mica antiàplec, així que no em senti cap lleida.
Bueno, a veure, hi ha alguna pel·lícula per mi?
Ah, sí, vinga, va, les dues següents. No? Les dues següents són per mi.
Vinga, va.
Una és 10 dies sin mamà, que ens arriba des d'Itàlia, i és un altre remake de la pel·lícula argentina Mamá se fue de viaje, que ja van reversionar, aquí a Espanya la va reversionar, de fet, Santiago Segura, amb Padre no hay más que uno, i bueno, també s'ha versionat a Mèxic, i ara, pues, a Itàlia. Vale? És una pel·lícula superversionada, pel que veiem.
Hi ha un altre que es diu Padre no hay más que dos.
Ah, sí?
Sí, la fa Pajares y Esteso.
Sí, però aquesta és anterior, la del Santiago Segura és més...
Padre no hay más que uno.
Doncs bé, la història va sobre una família clàssica de 5 membres on el pare acostuma a estar bolcat en la seva feina i la mare se n'ocupa dels 3 fills i de la casa. Doncs bé, cansada i estressada, doncs decideix marxar de viatge. Així el pare es veu obligat a assolir el paper de pare a temps complet, una situació que desencadenarà el caos familiar, però que li donarà l'oportunitat de conèixer millor els seus fills. Aquí pues, és una comedieta així, bien. Tindrem també Infiltrado en Miami, que és una pel·lícula francesa amb l'Omar Sy, que és el de Intocable, fent arts marcials en una comèdia lleugera amb un argument una mica dramàtic, no? Perquè va sobre que el seu amic de la infància és assassinat a Miami i bueno, el protagonista, l'Omar Sy, doncs, que és policia al barri de Belleville, a França, a París, doncs es muda a la ciutat de Miami i forma equip amb un policia local per atrapar els criminals responsables de la mort del seu amic. A veure, és una pel·lícula còmica, ja us dic.
Ah, vale, dic, aquesta és per mi?
Sí, aquesta és per tu, te farà gràcia. Després mirem el tràiler i ja veuràs.
M'acaba de venir al cap una pel·lícula que es diu Bienvenidos a Belleville, que no sé si l'heu vist, és animació i és una meravella, us la recomano. Apunteu.
Doncs me l'apunto.
Però t'ha vingut al cap per alguna
cosa
concreta?
Perquè ha dit que és del barri de Belleville,
vale.
Doncs bé, ui, i aquesta setmana també hi ha una joia de l'animació, però bueno, acabo amb les pel·lícules de persones i seguim. Tindrem l'última pel·lícula de persones de la cartellera, és Escapada, que és una pel·lícula belga que està ambientada a Espanya i explica la relació entre tres germans quan un d'ells viatja des de Bèlgica a Espanya per resoldre l'assumpte d'una herència. Així, doncs, el retrobament amb els fantasmes del passat enfrontarà les tres visions diferents que tenen els germans del món. El Gustav, que és és un transportista a punt d'arruïnar-se, en Jules, que és un anarquista militant, i la Lu, la germana més jove, perduda en la relació entre els seus dos germans. A veure, semblen tres vides sense rumb que conflueixen en algun punt de la vida. Viuen en comunes i tal. Bueno, és una pel·lícula una mica... És que no sabia si ficar-la al lloc xungo o al lloc normal.
Però és comèdia dramàtica, diuen. La línia és fina.
La línia és fina, sí.
Maria León i Sergi López, no?
Sí, correcte, sí, sí. Doncs bé, anem a l'animació. Tindrem Dilili en París, dels creadors de Quiricú, de la sèrie de Quiricú i la Bruja.
Dilili, Quiricú, Dilili.
Sí, 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 sí. Pues jo crec que, bueno, el Quiricú, si no l'heu vist, i si teniu criós, però si, sobretot si no l'heu vist, de grans, l'heu de veure. És un must
de
l'animació francesa. Sí, i a França fan molt bona animació. Doncs bé, Dilili en París és una nova joia que explica la història de la Dilili, que és una jove que arriba de Nova Caledònia a França i que amb l'ajuda del seu amic, que és repartidor, doncs investigaran uns misteriosos segrestos de nenes al París de la Belle Époque. Bueno, us podeu imaginar l'animació detallada. Bueno, una passada.
Ah, bona pinta, bona pinta.
Llavors, durant la investigació, la Dilili, que és com una nena, doncs anirà trobant-se amb personatges històrics com el Pasteur, Eiffel, Toulouse-Lautrec i tota la faràndula del Moulin Rouge, i bueno, anirà trobant pistes per desenmascarar els dolents. La veritat és que és una de les, després de Rocketman, jo crec que és la meva aposta.
M'agrada, m'agrada.
Dilili, Quiricú, i ara... Oco.
I ara Oco. Sí, Oco, el hostal i sus fantasmas. És una pel·lícula d'animació també que ens arriba des del Japó. I és manga, així, amb aires una mica del Viaje de Chihiro. I és que, clar, soc molt fan del Viaje de Chihiro, llavors quan veig alguna cosa que se li assemble, penso que és una imitació. Saps? Però igual són coses meves, també. Doncs bé, la protagonista és la Oco, que és una jove que després de perdre els seus pares en un accident, comença a viure a la casa de camp de la seva àvia, que és una posada tradicional japonesa on tothom és benvingut. Doncs així, la Oco, mentre es prepara per ser la propietària que heredarà el local, li fan recolzament en la seva formació un munt de nens fantasmes amistosos als que ella, els que només ella veu.
Bueno, vale, jo aquesta setmana no vaig al cine, ho sento, no? És que re m'ha fet Tilina.
Re, però tu vols anar a la plec i no vols
no,
dir
tampoc,
que...
No, tampoc m'assessora el
tema. Res de res.
No.
Pues mira, Dilili en París és la meva aposta, i Rocketman
bueno,
també.
Mira, aquesta vale, i la de Rocketman pues, per la vessant musical.
Jo crec que Rocketman a tu també et pot agradar, Ricard.
Sí. Espera, que ens falta el documental, que igual... Hi ha documentals que estan molt bé,
A veure.
Bueno, jo crec que aquest no fa per tu,
aquest
Ricard.
Tampoc, vale. No. Ja està.
Es diu La ciutat oculta i és un documental del Víctor Moreno que fa, no sé si... 5, 4, 3 anys, no me'n recordo quants anys fa, va fer el documental, un documental sobre l'edifici Espanya. Sabeu que edifici tan gran que hi ha a Madrid? Pues bueno, se van fer reformes. Llavors, aquí ja se veia un estil de documental molt marcat pel ritmes sonors, no? Surten tots allí, pues, quan estan fent remodelacions, pues, tots picant a ritme, tal, no sé què, molt bona fotografia. I ara ha fet un altre que es diu La ciutat oculta, no? Que va en situar, doncs, a les claves, ens mostra les entranyes de la ciutat de Madrid, no? S'endinsa en el subsol de galeries, túnels i clavegueres de la capital en una realitat tan quotidiana com desconeguda, no? I té una mica de ressons de ciència-ficció, així, perquè tu veus els túnels allò il·luminats així mig blau, ostres, fotogràficament pinta bé. A part, te conserva molt bé els sons mateixos del lloc. De
que submergeix, vaja, el lloc.
Sí. Sí, La ciutat oculta. Pot estar
La
bé.
Ciutat oculta, que jo d'aquest tipus n'he vist molts d'Alemanya, la Segona Guerra Mundial i les galeries internes de sota de ciutats famoses.
Deixa de veure el canal Història i ves al cine.
Amb carinyo, tu
amb
diu.
Carinyo, sí.
Amb carinyo.
Apa, va, fiquem la prova, vinga.
Esteu preparats? Sí, senyors i senyors? Doncs vinga, a veure, de quina pel·lícula forma part aquesta cançó?
Gran Torino. Cante Clint Eastwood.
Cante Clint Eastwood, sí,
ja te la
senyora.
Saps. Ja l'has dit?
Ja l'he dit, ja l'he dit.
Gran Torino, home, li ha posat molt fàcil perquè justament en aquell moment estava dient Gran Torino.
Claro.
Jo no ho he entès.
Gran Torino, pel·lícula de l'any 2008, dirigida, protagonitzada per Clint Eastwood. I per què és avui la pel·lícula? Doncs perquè avui està d'aniversari Clint Eastwood,
senyores
i senyors.
Què fa, 150 anys?
89. Ah. Unidó, eh?
Ostres, és gran, és gran.
Sí, sí,
jo pensava que em ficaries Indiana Jones.
No.
Ha sigut 40 aniversari del Templo Maldito.
No, 40 anys fa ja també d'aquella pel·lícula.
Que sí.
Bueno, 40 anys del Templo Maldito, 30 anys fa de Gorilas en la niebla. Agafeu-vos. Déu-n'hi-do, com passa el temps.
Sí.
No només per Clint Eastwood, per tots.
Ara estic mirant, saps quan mereix Clint Eastwood?
No. Doncs mira, no tinc aquesta dada. No.
1,93 m, és alt, eh?
Déu-n'hi-do.
És alt.
És alt, és alt.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
No sabia jo.
Una figura ideal pels westerns. Ara ja està una mica decrèpit per fer de westerns.
No
però...
és molt fan la Laura de Clint Eastwood.
No, no, se'n fa bola, pobre.
Perdona, però Clint Eastwood és bo. O sigui, la seva època va fer pel·lícules molt bones.
M'agrada fent d'actor als westerns. Mira, inclús me fa bola Los Puentes de Madison. Meryl Streep molt bé.
Los Puentes de Madison està sobrevalorada, diguem-ho clar.
Jo no l'he vist.
No cal,
tampoc. Per cert, notícia...
Gran Torino és una gran pel·lícula.
Notícia del cine. Sonic al final se retrasa un any.
Normal.
Perquè han de refer el Nino aquell, perquè a la Laura i a l'altra gent no li va agradar.
Home, què són aquells ulls tan amistosos i tan poc agressius, per favor?
Això a mi em va fer gràcia. A mi em va fer gràcia. Vinga, Laura, vas al cine, no?
Home, sí.
Rocketman.
Ah, però hi aniràs, eh?
Home, claro.
Vinga, va.
La setmana que ens expliques, Laura.
Apa, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, adéu, adéu.
Bueno, doncs deixa'm aquesta banda sonora, a veure si... És que no l'he vist, jo, aquesta pel·li, tampoc.
Doncs te la recomano molt. Bon cap de setmana.
Igualment. And breaks through the trees, they're sparkling. Your world is nothing more than all the tiny things you left behind. Control motor amb els esports.
Com més t'esforces, més sort tens a la vida. Oi que sí? El mateix li passa al nou Tucson, que gràcies al treball i la innovació de Hyundai uneix la tecnologia més nova en seguretat amb un disseny únic. I com que la sort crida la sort, ara també tens el Hyundai Tucson híbrid amb etiqueta Eco. A què esperes? Puja. La teva recompensa ha arribat. Hyundai.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
Ha llegado la revolución del agua, Osmotic Zero, único en el mundo que no tira agua al desagüe para producir agua tratada. ¿Por qué tirar agua potable si podemos aprovecharla? ¿Tienes una Osmosis de otras marcas y te preocupa el agua que tiras al desagüe? Te la cambiamos por Osmotic Zero y te abonamos por la antigua. 900-208-208. Osmoticzero.es.
Gaudeix de la mar i de la Costa Daurada amb Mònica Hotel. Mònica és un hotel de 4 estrelles superior, situat al cor de Cambrils i a pocs metres de la platja i el Club Nàutic, que t'ofereix tot el que necessites perquè les teves vacances siguin inoblidables. Informació i reserves a hotelmonica.com. Mònica, un hotel amb encana a Cambrils, Tarragona.
La Cova de Vidre t'ofereix els seus menús especials de carta, tot en brasa, més de 14 primers i més de 14 segons. Tot el sabor de la cuina casolana típica de Lleida. A la Cova de Vidre, tots els nostres plats i rebosteria són fets a casa i treballem amb productes de proximitat. La Cova de Vidre, Alcalde Costa 7. Reserves al 973-28-29-15 o a lacovadevidre.cat.
En Rinascimento, después de 35 años decorando hogares con la mejor calidad, iniciamos nuestra última etapa. Agradecemos su confianza con precios muy asequibles en toda la exposición. Muebles, arte, pintura. Rinascimento, mobiliario y decoración. Calle Germanetes 14, a 100 metros del parking Hospital Montserrat.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, ara sí, que ja sé que ja està el club de fans de l'Elder i del Roger. Arriba el report de què? De la plec.
Divendres 31 de maig, acabant ja aquest mes tan intens, sempre pels lleidatans amb festa major, moros i cristians, i per últim, la plec. Avui comença l'esperada plec del Cargol. Bon dia, Elder.
Bon dia.
M'imagino que el reportatge no podria tractar un altre tema.
No, evidentment, teníem que tractar el tema de la plec, i per tractar-lo he parlat amb la plec directament.
Com amb la plec?
Bueno, amb la plec, no. Amb un senyor que representa la plec, que estava des del primer moment que va néixer fins ara, que es diu Josep Maria Valls i és el fundador d'una de les penyes més importants, com és l'Ordre del Cargol.
Per tant, si la plec fos una persona, estaríem parlant amb la plec mateix.
Jo crec que sí, el més apropa a la plec personificada que he trobat.
Anem a escoltar-lo.
La vam començar a crear per la festa major de maig de l'any 80, aprofitant que a l'any 79 van ser les primeres eleccions democràtiques a Espanya i a partir de llavors pues, bueno, van començar a canviar una miqueta la legislació a poc, perquè abans, en època anterior, diguéssim, a la democràcia espanyola actual, doncs reunir-se quatre persones era delicte.
És clar, perquè per qui no ho sàpiga, és el 40 aniversari de la PLEC i potser aquesta festa tindria més anys si el moment històric ho hagués permès. Però t'he de dir una pregunta també, Roger. Tu saps per què es diu APLEC?
Sí, home, i tant. Tothom sap que és l'acrònim d'Associació de Penyistes Lleidatans Enamorats del Caragol.
Gairebé, gairebé, gairebé acertes, eh? Però no és una crònica, és un mot.
No.
No. I ara t'ho explicarà molt millor el Josep Maria.
I llavors la gent agafava i s'enduia els estris per anar allà al camp, a l'ermita, i al voltant de l'ermita pues, encenyeien la seva foguera, feien els seus caragols, coien la seva carn, etc etc, i feien una trobada, una aplec. I aquí ve el nom d'aplec.
Doncs ara que ho escoltem, potser sí que té més lògica que el nom de plec vingui d'aquí i no pas de l'acrònim que m'acabo d'inventar.
No, potser no, seguríssim. I també ens ha explicat que, com va començar fa 40 anys, com una cargolada entre amics, va pujar com l'espuma en els següents 5 anyets.
Al maig de l'any 80, pues, ja s'incite a través d'aquesta gent pues, la boca a boca i passant-ho pues, d'un amic en un altre, d'un coneixut cap aquí i cap allà, pues, que es feien grups per anar a fer una caragolada a baixar la llera del riu. Quan abans de la canalització, hi havia el xoperal. Doncs a la llera del riu del xoperal, allí va fer una caragolada a aquests dos grups. I el primer any se van recollir 12 grups de gent. El segon any érem 30 i pico. I el tercer any pues, érem 50 i pico i en 5 anys, en 5 o 6 anys, ja vam arribar quasi a 100 colles, no?
Doncs força interessant aquest repàs que ens portes, Elder, de la PLEC, sobretot per veure que al principi, era un sopar entre amics i déu-n'hi-do amb el que s'ha acabat convertint. Què més ens portes?
Sí, bueno, ara que hem parlat una miqueta d'història, també volia parlar de quantitats i per això he parlat també amb el Josep Maria Rollán de la central de reserves, que és la que s'encarrega d'abastell de menjar i de beure a tots els penyistes i gent que se n'apropi. I ens ha parlat sobretot dels cargols. Suposo que sabràs que és el producte estrella de l'àplec del cargol.
M'ho puc imaginar.
T'ho pots imaginar. I t'he de preguntar, quants cargols creus que es mengen a l'àplec?
En quilos.
Sí, bueno, ja et diré una pista, en tones.
Ja, això t'anava a dir, jo crec que la tona la superava, home. Doncs què podríem posar, unes 4 o 5 tones?
Bueno, et creus una miqueta curt, però ja veuràs per quan.
Bueno, caragols, d'alguna manera, és el que sempre anem dient, suposo que s'atant a les deutònies. Sí, el que és la plec, eh? Altra cosa és el que al voltant del restaurant i tot això, que d'alguna manera està vinculat a la plec, eh? Però el que és a baix, a l'espai a plec, doncs aquesta quantitat.
Clar, amb 10 tones de caragols també seria molt interessant saber quin número de caragols hi ha per plenar aquestes 10 tones, perquè amb lo poc que pesa un caragol, per emplenar 10 tones, déu-n'hi-do.
Sí, aniré aquest cap de setmana i les contaré per portar tot el dilluns. Bueno, a part del cargol, he d'imaginar que saps amb què es mengen els cargols, no?
Sí, home, amb pa, sobretot. I després aquí hi ha el clàssic debat salsa vinagreta alioli, que jo crec que estem tots d'acord que l'alioli és l'acompanyament estrella.
Sí, 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 és l'acompanyament estrella, és el que guanya. I ara et diré les dades en les que ens estem moguent.
A part dels cargols, evidentment, fa falta pa i alioli, no? És el bàsic. En quant a l'oli, estem al voltant dels 1.000 litres d'oli. I alioli se'n va als 500. Aquests són els dos productes més lligats al cargol.
I després de parlar del menjar, toca parlar del beure. Perquè tu, Roger, què creus? Que es menja més o que es beu més a la plec?
Home, jo tenint en compte que ja estem a finals de maig, principis de juny, i farà caloreta, crec que es beu més, però a banda també que jo sàpigui, de moment, puja més una cervesa que no pas un caragol.
Bueno, i si el caragol puja, com ho fa tan poc a poc, no es notaria. Deixant l'humor absurd de banda, quants litres creus que es consumeixen? Ja et dic ara que és la cervesa el producte estrella, quants litres creus que es consumeixen?
Tots, molts, tots els possibles.
Segurament és aquesta la resposta correcta, però et diré els números exactos.
Que els barrils de cervesa, de 50 litres, sumats en litros, se van amb uns 70.000 litros.
Nosaltres ho deixem aquí. Ens tornarem a escoltar la setmana que ve, si sobreviu aquest cap de setmana. Gràcies, Elder.
A tu. Fins la setmana que ve.
La Biblioteca de Autores Cristianos celebra este año su 75 aniversario. A lo largo de este periodo, la BAC viene ofreciendo una serie de obras fundamentales para el cristiano. La Biblia de la Conferencia Episcopal, los Santos Padres y Doctores de la Iglesia, el Código de Derecho Canónico, el Magisterio, los Misales y Rituales para los Sacramentos. Declarada de interés nacional, la BAC constituye uno de los exponentes más notables del patrimonio cultural católico. Para conocer nuestro fondo y las novedades, te esperamos en la Feria del Libro de Madrid del 31 de mayo al 16 de junio en la caseta 282.
El Papa emprende un nuevo viaje bajo el lema Caminemos Juntos. Y 13 vuelve a ser testigo de sus pasos con la emisión en directo de la Eucaristía desde el santuario de Sumuleu-Chuc. Santa Misa desde Rumanía. El sábado por la mañana en 13.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Ara sí, ja, que ja anem directes cap a les dues, després de veure l'aplec del Caragol per totes les vessants. Eh? Aquesta setmana n'hem parlat cada dia i avui el remat final amb l'Elder i el Roger amb aquest reportatge. Ara sí, ja, parlem de les propostes del món dels espectacles, de l'oci, de la cultura de cara al cap de setmana i la setmana vinent. Ho fem, com sempre, a la nostra tertúlia de l'Espai Groc. Puri Terrado, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Directora de l'Auditori Municipal Enric Granados. També està amb nosaltres la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, bon
dia.
Hola,
bon dia.
I en representació de la temporada Lleida, Teatre de l'Escorxador, Teatre de la Llotja, Espai 3, Juliet Agustí i no sé què més, Marta Salla.
Servidora. Què tal? De Déu i de vostè.
Això no pensa molt, això, a l'Espanya, tants equipaments? Eh?
No, perquè la meitat... Ai.
No. Bueno, deixem-ho així. Molt bé. Puri, escolta, que avui portes gent de la Jove Orquestra de Ponent. Sí. Bueno, gent, escolta, concretament, la gerent, la Marta Guaix.
Hola, bon
Marta,
dia.
Bon dia. I el Joan Carles, que és el vicepresident. Eh?
Hola, bon dia.
Bon dia. Per cert, algú va de aplec... Aquí estaríeu, vaja. Aquí estaríeu.
No, perquè avui... La cosa és una mica complicada.
És curiós perquè l'aplec comença ara aquesta tarda, oficialment, però ahir ja hi va sopar gent, i dinar avui també hi dina gent ja. O sigui, ja que ho tenim muntat, doncs aprofitem i...
Jo és que a casa tinc per fer caragols a la brasa, i la veritat...
Jo també sempre dic això.
No cal més. Tens lloc per 5 mesos?
Sí, sí, i tant, i tant. Els que vulguis.
Jo la Puri fa de anys que m'autoinvito a casa seva...
Doncs a veure, quan vulguis.
No, que ja sempre m'ha dit que sí, o sigui, que és veritat. Algun any hem de fer un final de curs així. Bueno, va que tenim que estem a punt d'arribar a les dues i hem de parlar de coses. Mira, per exemple, l'Auditori, Puri, vosaltres, avui no, demà tampoc, però diumenge a les 7 de la tarda sí que tenim a la Jove Orquestra de Ponent.
Sí, hi haurà, estarà acabant-se l'aplec del Caragol i llavors no hi ha excusa, se surt de dinar...
I cap
a les 7, cap a l'Auditori.
Sí, sí, a les 7.
Llavors tenim la Jove Orquestra de Ponent, que tenen sempre una tradició a la primavera de fer un concert de primavera, i per això els hem convidat perquè ens expliquin una mica el contingut.
Home, meteorològicament parlant, té un regust a estiu aquest cap de setmana, perquè la temperatura és alta. Sí,
tenim aire condicionat a l'Auditori.
Ah,
està molt bé.
S'està molt bé. No, s'està molt bé, les coses com siguin. Expliqueu-me, què fareu?
Doncs la primera part del concert estarà formada per Boccherini, que tocarem l'obra de música nocturna de les Calles de Madrid. I aquesta obra, Boccherini, es va inspirar... bueno, és un compositor italià, però va anar a Madrid, va estar una època per allà i de tot el que li va suggerir la ciutat, doncs va escriure aquesta obra. I la segona obra de la primera part és un concert per a clarinet de Stamitz. I després hi ha la segona part de...
Stamitz ja és més contemporani, o sigui, més segle XX.
No, Stamitz, l'Stamitz pare.
Sí. Ah, vale.
Sí, hi ha dos Stamitz. Vale. I aquest concert de clarinet és l'únic que té el Stamitz, Johann Stamitz, que és el pare.
He vist que tenim una noia convidada.
Sí, també.
Caram. He vist que tenim una noia convidada.
Sí, es diu Dipti. I la Dipti, bueno, es va presentar en un concurs de solistes que van fer intern a la Jove Orquestra de Ponent, i va sortir guanyadora ella per aquesta temporada, i després ja, de cara a la tardor, ja us presentarem el segon solista guanyador. Uh-huh. I, bueno, val molt la pena escoltar-ho.
I és de Lleida o és de fora?
És de Bellpuig.
Ah, a veus, sí. Així descobrim nous talents.
Sí, sí. De la zona.
Ja està acabant el Liceu, també. Bueno, jo crec que val molt la pena escoltar-la.
Uh-huh. Té molt talent, la veritat, i és que val molt la pena, ho fa molt, molt bé, i, bueno, damunt de l'escenari, la veritat és que se'l menja, i això
sí.
es nota.
També. I també té alguna sorpresa, crec, preparada, així que...
Molt bé.
Us convidem a vindre per descobrir-ho.
Això mateix.
I la segona part del concert, Carles?
Bueno, la segona part fem l'Idomeneo de Mozart. És un ballet, el que passa que, clar, nosaltres ho fem sense la part de ballet, fem només la part musical, són en tres actes, i la veritat és que és una obra que s'interpreta molt, molt, molt poc, vull dir, de Mozart, que té molt de repertori, i això és de lo que menys es fa. És una obra que va fer als 25 anys, molt jove, i la veritat és que val molt la pena, és molt, molt fresca, i és això, com que no és gens coneguda.
I ens explicareu al públic el contingut, diguéssim.
Sí, després quan o sigui, allà al concert, òbviament, fem una mica d'explicació abans de començar cada part, i llavors expliquem una miqueta també el context de l'obra i posem una mica en situació, també presentem, òbviament, la solista, i llavors expliquem una miqueta què som, com funcionem també, que, bueno, això, som una orquestra jove, i...
No, recorda-me-ho, que això... ara t'ho anava a preguntar.
Pues bé, no, som una orquestra jove que, bueno, funcionem tot.
La jove orquestra de Ponent.
Ah, efectivament. Però...
El tope d'edat,
El tope d'edat és de 30, sí. És per això. I el més jove és...
De 14.
El 14,
de 14 a 30
anys. Vull dir, hi ha un ventall molt ampli, i, bueno, hi ha una mica de tot, evidentment, estudiants, doncs, com és evident, amb 14 molt joves, però per gent que ja està estudiant això, gent professional, també, clar. I, bueno, hi ha una mica un ventall bastant ampli. Però, bueno, intentem omplir una mica aquest espai, no?, dintre de lo que és tot Ponent, per intentar arribar als joves que tinguin opció, això, de poder fer música de la forma, intentem, més professional possible, però, evidentment, vull dir, sense arribar a lo que seria la Julià, perquè ens entenguem, que ja és l'orquestra professional d'aquí, però, bueno, intentant...
Donar qualitat, i penso que el repertori que presenteu precisament ens demostra això. Mozart no és fàcil. Sembla que la música d'aquesta època sigui més assequible, sí. I és dificilíssim, no?, perquè s'ha d'ajustar moltíssim l'afinació, s'ha d'ajustar musicalment... moltíssim els instruments, i per tant és una música molt, molt delicada, mm-hmm. I que és important fer-la bé, perquè si no te quedes com a despullat, no? Sí. A l'escenari, i més en un escenari com el nostre, en què se sent tot.
Sí.
I tot ha d'anar absolutament quadrat i molt bé.
És bo això, perquè sempre hem destacat la bona acústica de l'auditori pel bo i pel dolent.
Correcte.
Perquè t'exigeix, és una plaça que t'exigeix.
És molt transparent.
I recordar també que tenen un bon director convidat, que ells...
Director titular.
Ja és titular.
Titular, és veritat, sí. I que el van triar, doncs, fent proves a diferents directors, no?
Uh-huh. El director també està afectat pel límit d'edat o no?
No, el director no.
No, ho dic perquè, clar, trobar
amb 30... Però és molt jove, té 35 anys.
Ah, sí. Caram.
Sí, es diu Antonio Lajara, i ve d'Alacant. Cada vegada que...
Com ve d'Alacant cada vegada?
Sí. Cada vegada
els assajos no?
Sí, també. Cada assaig i concerts, sí. Ve des d'allà.
Sí, sí.
Bueno, és una persona que es mou molt, també està per Madrid, treballa a Barcelona, està fent concursos per Budapest, vull dir...
Però, a veure, vosaltres no assajeu cada setmana, llavors?
No. El nostre format és de fer assajos intensius. Per exemple, vam fer un assaig de 4 dies per Setmana Santa,
Llavors
vam quedar un altre cap de setmana i anem fent així, perquè si no moure tanta gent...
Concentracions,
és
vaja.
Molt complicat. Sí.
Bueno, per diferències d'edat, doncs ja qui està treballant i aquí té exàmens...
Correcte,
complicat.
Però per la vostra creació, és la vostra singularitat, veritat per entendre'ns.
Sí,
exacte.
Sí, sí, sí.
Molt bé. Doncs divendres és avui. Diumenge a les 7 de la tarda a l'Auditori Enric Granados teniu a la Jove Orquestra de Ponent. Per cert, Marta, tu estàs a l'escenari també?
Sí, també.
Cada vegada que vens t'ho pregunto, ja ho sé, però què fas a l'escenari?
Toco el violí.
Violí. Joan Carles.
Jo també toco el violí.
També toques, sí, el violí.
Sí.
Estem un darrere l'altre, a l'escenari.
Correcte. El violí és un instrument que sempre he trobat fascinant i superdifícil, eh?
Sí, aquí hi ha...
A veure, tots els instruments, ho sé.
S'ha de ser molt afinat.
Però el violí, com que té el hàndicap de saber-lo agafar, saber com moure't i tot...
Bueno, els primers anys... Jo soc professor de violí i els primers anys són els més complicats, això sí.
Sentia nens, a vegades.
Bueno, és
complicat,
és
perquè els...
Que semblen gats escaldats, sí, que podem dir.
Sí. No, la padrina deia, no hi ha més mal veí que un aprenent de violí.
No.
I que bo.
Tota la raó.
Rima i tot, eh?
Sí.
Molt bé. Doncs apa, això diumenge a les 7 de la tarda i ara l'Antònia Capdevila li farà una classe accelerada del que és una tonadillera espanyola a la Marta Salla.
Como una ola tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuerza desmedida sentí en mis labios.
Aquesta és Marta.
No em diguis que no és sensacional.
Però és que la Marta diu, és que jo no sé qui és la Rocío Jurado. Aquest matí a l'arriba dic, no
és
pot ser.
És la grande. És la grande.
És aquesta Marta, la Rocío Jurado. Però que jove que ets.
Molt de gust.
Però aquest tema et sona o no?
Sí. Vull dir que jo provo micros amb això.
També pensa que plorava i tot, cada vegada que cantava la cançó.
Plorava, eh?
Sí, perquè s'emocionava molt. Oh, que ho sentia.
Primer va tenir aquesta, que era com una ola que li llegava l'amor, i després va fer l'altra cançó, és Se nos acabó l'amor, de tant tu saps. És clar, és que a més hi ha missatge.
Capítol 2.
Va tardar uns anys a fer-ho. Bueno, va, Antònia Capdevila, anem cap a la Biblioteca Pública de Lleida. Teniu...
Jo és que a part de llegir, no m'he tingut una altra vida.
La setmana vinent teniu... Per cert, teniu bona setmana de presentació de llibres,
sí, sí,
eh?
Sí, és com si estés amb el mig de Sant Jordi.
Sí, sí. Vinga, dilluns.
Mira, dilluns tenim la presentació del darrer llibre de David Marín, que amb el qual, una novel·la negra, amb el qual va guanyar el premi Crims de Tinta, que en el seu moment també va guanyar Emily Bayo, que és precisament qui l'acompanyarà amb aquesta presentació. Serà el dilluns a les 7 de la tarda. Un llibre que es diu Purgatori, que a més està situat a Balaguer, és... El nom fa referència perquè la víctima, que surt en aquest llibre, és un religiós d'un col·legi de Balaguer.
Ah.
I està aquí, podo leer.
Vale, vale. Però està basat en fets reals?
No, crec que no. El que sí que està basat en fets reals és que introdueix tota una part sobre la bruixeria al Pallars, que està basat en una tesi doctoral d'un noi de Balaguer, que va fer... De Balaguer o de Lleida? No sé, que va fer una tesi doctoral sobre les bruixes al Pallars.
Ah. De Trem, és un noi de Trem.
De Trem. I estirant el fil d'aquesta bruixeria, ell, bueno, ho ha introduït aquí a la novel·la aquesta, Purgatori.
Molt bé. Dimarts teniu presentació de llibre que vindrà acompanyada d'una conferència i d'un recital, també.
Exactament. Diem aproximació a les figures de Jaume Plensa i Vicent Andrés Estellers. A partir del llibre Plensa Estellers, Hotel París. Aquest llibre que comentem és una donació que va fer el grup editorial Enciclopèdia Catalana a 5 biblioteques de Catalunya, nosaltres en som una. És un llibre de bibliòfil en el qual l'artista Jaume Plensa, inspirant-se amb el llibre de poemes de l'Estellers, Hotel París, va dissenyar aquest llibre. Llavors és un llibre amb imatges, amb tot un muntatge que, bueno, si voleu venir a veure-lo, el tenim exposat al vestíbul de la sala d'actes. És tot un muntatge amb unes planxes, o sigui, de coure.
El llibre en si ja és...
És un llibre objecte. És un llibre, a més és una edició numerada, i per explicar-nos una mica el contingut d'aquest llibre i entendre'l millor, tindrem una conversa entre el crític literari Àlex Broc i la professora d'estètica i teoria de les arts, Jessica Jacques. A més, per acabar, hi haurà la recitació de poemes de l'Hotel París a càrrec del rapsode d'aquí de Lleida, Jaume Velló. Uh-huh. O sigui, penso que serà una activitat molt completa que, a part de poder veure, de tenir a les mans o de tenir a prop el llibre, aquest llibre de bibliòfil, entendre el perquè, bueno, aquesta sintonia entre la literatura i l'art.
Uh-huh. Molt bé. Dijous, una altra presentació de llibre, ja que aquest any, escolta, mira, Sant Jordi va caure tant tocant amb la Setmana Santa, doncs ho han espaiat una mica més.
La Dijous a les 7 de la tarda també és La Bufanda Roja. És, de,
és infantil aquest o no?
No, és d'adults. És una novel·la també, em sembla que és també novel·la negra, de Josep Maria Salvat.
Molt bé. I sempre parlem també de la Biblioteca Pública com a espai per exposicions. De fet, en tenen durant tot l'any, sempre com a mínim un parell, no una, no, un parell. I aquest cap de setmana vinent toca renovació d'exposicions.
Exacte. Divendres a les 11 del matí inaugurem una exposició que aquest any els alumnes de batxiller artístic del Col·legi Episcopal durant l'any han fet un treball que era al voltant del silenci a la biblioteca. És una intervenció que es farà no només a baix al claustre infantil, com s'ha fet d'altres vegades, sinó que s'intervindrà directament dins dels balcons que tenim a la biblioteca. O sigui, tu estaràs al balcó llegint i és com si estessis al menjador de casa teva i tindràs una obra d'art que algú ha pensat per aquell espai i que, a més, tot va al voltant del silenci. Ah,
molt bé. I després una altra, que ja en parlarem divendres vinent, que serà dissabte.
Que serà dissabte, que es diu Laberints de Llibertat, que està creada, és de l'artista alemana que viu a la Floresta, Edith Schaar, i el col·lectiu de deixebles seus, que es diu El Laberint Blau.
Molt bé. Parlaves de balcons, ara parlarem de terrats.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Marta Salla, perquè hem de parlar dels terrats en cultura, que semblava també molt lluny, sí. I això està aquí a tiro de pedra.
Quan ho vam presentar semblava que però sí, ja queda menys de 2 setmanes pel primer espectacle.
Dimecres 12 de juny i dijous 13 de juny són les primeres dues cites d'aquesta iniciativa que és novedosa a Lleida.
És novedosa, sí.
Terrats en cultura.
És Terrats en cultura, de fet és un projecte, és un programa, li podríem dir gairebé un festival, que neix a Barcelona, una mica amb l'objectiu primera de donar lloc a les propostes artístiques que s'estaven quedant sense teatres on representar-se, i segona per recuperar aquests espais amb l'arribada del bon temps, els terrats de les cases. Aquí a Lleida no ho farem en terrats particulars, sinó que ho farem en llocs una mica particulars de la ciutat, i aquests dos primers que deies, el dimecres 12 de juny...
Que Déu-n'hi-do,
la veritat és que són privilegiats. El primer és el Cesc Freixes al terrat del Castell de la Suda, dalt al turó de la Seu Vella.
A més, a 8:45.
A 8:45, que és l'horeta de la posta.
Veus baixar el sol, mentre escoltes música, tens bones vistes i segurament una mica d'airet i tot, eh?
Sí, i a més, Estrella Damm i la DO de Vins Catalunya també convidarà una copeta, o sigui que ho tenim tot, i la presentació del disc nou de Ses Freixes, Festa Major. I dijous, 13 de juny, amb una altra terrassa privilegiada de la ciutat, a la terrassa de la Llotja, una proposta molt, molt, molt particular, però superinteressant, que és Juan Carlos Lérida, que és un bailaor i un investigador del flamenc, amb la Marina Monsonís, que és una noia que és investigadora i recuperadora de gastronomia, sobretot de gastronomia de pescadors.
Bueno.
Faran una cosa una mica especial, que serà estrena absoluta a Lleida, després estrenaran a Barcelona a la tardor, però aquí serà el primer lloc on se podrà veure.
Dijous, dansa i gastronomia.
Dansa i gastronomia.
O sigui, sí. Les dues primeres cites ens portaran al terrat del Castell de la Suda,
sí.
I a la terrassa de la Llotja. Però això té una segona part, que són dos espectacles més, que evidentment en parlarem més endavant, però els avancem, que serà dissabte 29 de juny i diumenge 30 de juny, i ja que a Lleida tenim la singularitat del tema de l'horta, doncs crec que molt acertadament, en lloc d'anar a un terrat, vau buscar doncs, ubicacions dins de l'horta de Lleida.
Sí, ara que el mes de juny i cap al vespre encara s'hi està bé, de fet s'està més fresca a l'horta que dins de la ciutat, anirem el dissabte 29 a veure un espectacle de cabaret que recorda Ocaña, que era un artista, una figura emblemàtica, una icona de l'LGTBI durant el franquisme a Barcelona, i han fet un espectacle cabaret homenatge, i el farem a la cooperativa Sanui Fruits, el dia 29. 29 de juny. I el dia 30, un altre espectacle de cabaret, però aquest més gamberro i més de... ja de cabaret-cabaret, amb les Glòries Cabareteres, el 30 de juny, al Parc Ambiental de Serra Llarga.
Molt bé. Més informació a la temporada Lleida.cat. Les dos espectacles de l'Horta hi haurà transport gratuït.
Sí, posem autobusos de Lleida.
Els preus és molt fàcil. Mira, sí. Com més millor. És a dir, si només vols anar a un espectacle, són 12 euros. Si vols anar a dos, et surt a 20. Per tant, a 10 cada un.
A 10 cada un.
I si vas a tots, que crec que és la manera de viure l'experiència perfecta, són 32 euros.
Et surten a 8.
Que et surt a 8 euros, eh?
Sí. Aquests abonaments els podeu comprar directament a la temporadalleida.cat/abonaments.
Molt bé. A cada espectacle, com ens ha dit la Marta, teniu una consumició, eh? Gentilesa de Vins D.O. Catalunya i Estrella Damm.
Sí.
Molt bé, doncs ho tornarem a recordar. Dimecres 12 de juny al terrat del Castell de la Suda, els Ses Freixes, i el dijous 13 de juny, tots a 8:45, a la terrassa de la Llotja, l'hora del ritual. Apa, que estem a punt d'arribar a les dues. Ho deixem aquí. No us veig amb cap mocador, ja hem dit al principi, res de... Però aneu de visitar a la plec o no?
Per mala sort, tenim assaigs tot el cap de setmana.
És veritat, veus?
Però sí, que una mica complicat.
Sí.
Jo tampoc hi solo a baixar, eh?
No.
No, conec massa gent, és un problema. No, és un... A veure, si vas sol, no. Però si vas...
T'ha de una canya cada
un. No, per això no. No, perquè és veritat, això també ha canviat molt. Abans era així i ara ja no. Però si vas acompanyat, com que pares a tot arreu, al final les persones que van amb tu s'emprenyen. I no pot ser. En fi, escolta, doncs que passeu un bon cap de setmana.
Igualment.
Gràcies. Igualment.
Doncs apa, que ens queda res, menys d'un minut. Arribem a les senyals horaris que ens indicaran que són les dues de la tarda. Si vas a la pleca, gaudir-ho, eh? Hidrata't bé. I si pot ser d'aigua, millor. Eh? Mira, escolta, la cerveseta i la copeta, si vols, val. Com diu el nostre nutricionista. Però aigua, sobretot, que farà molta calor aquest cap de setmana. Però això sí, gaudeix tant com vulguis, però dilluns i tornem, eh? Puntuals, com sempre, a les 12:20... Aquí estarem des de Rere en Cope Lleida amb un servidor, amb Ricard Álvarez, que acabis de passar un bon cap de setmana. Fins llavors, salut, adeu. Sí.